Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Fa uns anys vaig beneir un matrimoni d'uns joves que havien sigut alumnes meus a l'Institut d'Ensenyament Mitjà. Un any després van tenir el primer fill. Em van dir: la nostra vida ha canviat completament. Tot ha adquirit una nova perspectiva. Ens sorprèn que fins i tot veien els nostres pares amb una altra mirada. Els comprenem millor. I van afegir: ens sentim més responsables, però el que més vertigen ens provoca és pensar que l'educació dels nostres fills està en les nostres mans. Quants pares han passat o estan passat per experiències de dolor davant el que ells anomenen el fracàs en l'educació dels fills? Es pregunten una i mil vegades: en què hem fallat com a educadors? Tan malament ho hem fet perquè els fills rebutgin tots els que els hem transmès. Reprodueixo la vivència que una mare, muller d'un metge, va exposar en una trobada de famílies i que recull l'escriptor Piet van Bremen en el seu llibre Lo que cuenta es el amor. Diu així: la vida d'una mare és una aventura única. No passa un dia sense sorpreses. D'una d'aquestes aventures desitjaria parlar ara. És una aventura que va provocar un canvi en la meva vida i la meva família. Soc mare de 5 fills que ara tenen 21, 20, 19, 15 i 9 anys. I sóc una mare molt feliç, però no sempre va ser així. Hi va haver un temps no gaire llunyà en què vaig ser molt desgraciada. Em vaig adonar que no podia seguir ajudant els meus fills en els seus problemes. No ens entenèiem. Els fills es van apartar de nosaltres. La cosa va arribar a tal punt que la càrrega psíquica va afectar la meva salut. Vaig començar a tenir mals de cor i em passava les nits sense dormir. L'atmosfera de la nostra família era sumament tensa. Llavors jo resava molt. Un cop vaig pregar al Senyor: Senyor, només tu pots ajudar-me. Digues-me què he de fer. I vaig rebre aquesta resposta: torna'm als teus fills. Te'ls vaig confiar perquè els acompanyessis en el seu camí durant un temps, però ara torna a posar-los a les meves mans. No creus que els puc guiar millor que tu? I plena de dolor i d'alegria, així ho vaig fer. Un darrere d'altre vaig tornar a Déu tots els meus fills, amb les seves debilitats i els seus defectes, amb el seu encant i el seu amor, amb les seves esperances i els seus somnis de futur. Quin canvi s'ha produït des de llavors! Jo no tinc por del que hagi de ser dels meus fills, encara que sigueixin camins que no entengui. Hi ha una cosa de la que estic segura: estan en mans de Déu. Tot sortirà bé. Una altra cosa que ha canviat és la nostra vida familiar. Pares i fills, hem iniciat una nova convivència. Ara els nostres fills, que estan estudiant, no es limiten a venir els caps de setmana perquè els rentem la roba, sinó que, a més, s'alegren d'estar amb nosaltres, de les converses i les experiències comunes. Per a mi, és com si el Senyor m'hagués tornat a donar aquests fills. Gràcies. Fins aquí el testimoni d'aquesta mare. No em queda sinó dir a tots els i cadascun dels pares i dels educadors cristians: els teus fills, els joves als que tractes d'educar, no l'oblides, estan en mans de Déu. Tot sortirà bé. Que Déu us beneixi a tots.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Pregària i diàleg per la pau. Al número de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana analitzem la 30a trobada de pregària per la pau que s'ha fet a Sis. L'encontre, al qual han participat més de 500 líders religiosos, entre els quals el Papa Francesc i Bartomeu I, ha estat organitzat per la comunitat de Sant Egidio.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Betsabé García. L'escriptora i biògrafa arriba als estudis de Ràdio Estel amb Con otros ojos, la biografia de Montserrat Roig que presenta en motiu del 70è aniversari del seu naixement. Betsabé García avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui és diumenge i com cada diumenge, després de la sortida de missa, procedirem a fer la nostra bateria de preguntes. I avui contem amb una peça, bueno, no, una peça no m'agrada dir-ho, sinó una gran escritora. Contem amb la Betsabé García, que ens ha escrit un llibre que se'n diu Amb els altres ulls, que és la biografia de la Montserrat Roig. Què tal, Betsabé, com estàs?
Doncs molt bé, gràcies, aquí.
Doncs vinga, procedim a fer-te les preguntes. Jo he conegut la Barcelona grisa. Veig que tu ets molt jove per haver-la conegut. La Montserrat poder també.
Home, jo sí que recordo la Barcelona grisa. Tampoc soc tan jove. Sí que recordo la Barcelona dels 80s encara era força grisa. Jo crec que el 92 potser va canviar una miqueta amb les Olimpíades, però el Raval encara era un lloc molt perillós quan jo era joveneta. Sí que recordo una mica aquella Barcelona grisa.
La gana feia fer moltes coses, no?
La gana feia fer moltes coses, què vols dir?
Perquè es passava gana a Barcelona.
Sí.
Però tu això no ho has viscut, no crec.
No, gana no. Gràcies a Déu no l'he viscut. I bé, suposo que sí, no? Perquè era un període, sobretot que diem de la postguerra, doncs que, clar, totes les postguerres són molt tremendes, no?, en aquest sentit. Hi havia...
Per això la gent tenia panellons, però era més degut a la mala alimentació.
Exactament.
Que tu això és una cosa que la senyalitzes,
Sí, 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 que no es parlava, clar, havia aquest silenci imposat, no?, de que aquí no ha passat res i aquest seguia endavant, no?
Totes les criatures pregunten per què. Veig que tu també ho apuntes, això.
Què pregunten, perdona?
Totes les criatures diuen per què, per què.
Sí, sí.
Veig que tu també amb això ho profunditzes.
Sí, més que res perquè, és clar, evidentment això ho mantindrà tota la seva vida fins al final. Vull dir, normalment les persones quan creixem, doncs, i més en un context on preguntar el per què era bàsicament prohibit, era bàsicament un delicte preguntar per què de les coses, doncs això és una cosa assenyalada. Normalment quan creixem, doncs això ho deixes de fer, això, però ella, aquesta curiositat és un tret que la singularitza molt.
Ella té una cosa... Comença el batxillerat amb 10 anys. Abans era bastant corrent, però vull dir, no tots els nanos, si no eren gaire llestos, als 10 anys difícilment el començaven. Bueno, sí que el començaven, però s'estimbaven.
Sí, bé, era el pla d'estudis de llavors, no?, que hi havia, que es començaven aquests batxillerats elementals, es feien els superiors, i bé, els estudis, però bé, Montserrat Roig era una noia, doncs, que llegia moltíssim i home, tenia els seus problemes a l'escola, però diguem que era una persona, sempre va ser una suposo que ja ho era, una nena molt intel·ligent, no?
Bueno, és que jo he arribat a aquesta conclusió, que havia de ser brillant amb els estudis.
Sí, sí. Sí.
Se li té que fer un homenatge al senyor Roig per lo de la festa, la paraula festa?
fer un homenatge per allò que va fer de amb tota aquesta iniciativa del teatre amateur i bé, sí, estaria bé, estaria molt bé recordar la figura de Tomàs Roig. De fet, va ser una persona important dintre del que va ser la resistència catalana, no? I crec que sí que és un personatge que també s'ha diluït bastant, no?, dintre d'aquesta, de la nostra cultura.
El que no sabia és que havia sigut noia guia, havia sigut escolta, aquesta noia,
sí,
amb quasi tots els nanos d'aleshores.
Sí, efectivament. Molts nanos ho van ser, sí, sí.
Jo, com a exalumne del Méndez de Pelayo, la Montserrat anava al darrere, que anava a l'Institut Montserrat.
Jo també vaig al Méndez de Pelayo.
No, Méndez?
Sí, també soc Méndez. Anava al de darrere, sí, senyor.
Un xic més gran. Però, o sigui, sí, tu que vas començar al Montserrat i vas passar al Méndez?
No, jo soc del Menéndez.
Sempre has anat
sempre
al Menéndez.
Sempre vaig al Menéndez. Sempre va ser... Sí, sí, jo ja el vaig veure amics, al Menéndez.
Era un gran institut, aleshores, almenys.
Sí, sí, sempre ho
ha
estat.
Què té a veure la notaria... Perdó, la notaria, l'anatomia de la Maria Aurèlia Campmany amb la Montserrat? No sé quin parany hi trobes, l'una amb l'altra.
Doncs que aquesta manera de vestir, diguem, de ser de la Maria Aurèlia Campmany era molt poc usual en aquell moment. Vull dir, realment veure aquesta figura intel·lectual dintre de l'entorn de dones en el que ella va haver de créixer, que estem parlant d'un entorn franquista, sí, doncs amb Maria Aurèlia Campmany és molt trencadora i això generarà aquesta imatge d'individualitat, d'afirmació femenina, de qui soc, davant de... en un moment en què les dones amb prou feines s'hi podien dir res, es podien queixar de res.
Al començament, com a estudiant d'art dramàtic, no podia ser millor, no?, per la Montserrat.
D'art dramàtic, al començament, home, sí, això podem dir que va tenir sort, que justament va començar l'art dramàtic quan es va inaugurar aquesta escola tan trencadora del Ricard Salvat i la Maria Aurèlia. O sigui, sí que va ser un moment, doncs va tenir sort en aquest sentit, no? Com ella, la Pilar Aymerich, que és allà precisament on van conèixer, el Benet i Jornet, per exemple, o els grans escriptors, no?, que després esdevindrien grans escriptors, que es van trobar en aquest context de l'escola d'art dramàtic, d'Adrià Gual.
Jo sóc de l'Eixample i no acabo de veure el que tu dius d'un Eixample burgesat. Explica'ns això.
Bé, l'Eixample burgesat, diguem que és... Home, jo sí que ho veig. De fet, jo ara visc a l'Eixample, també. Jo vaig deixar Gràcia. I bé, doncs diguem que sí que hi havia aquesta cosa, doncs no burgesa, però potser sí aburgesada, en el sentit de molt el concepte de classe, molt clar, de jerarquització, vull dir, de tenir aquesta cosa. I jo recordo també de l'Eixample, aviam, quan jo era petita, l'Eixample era un lloc on no sé, es considerava que vivia gent de classe mitja, classe professional, no es considerava tampoc un barri obrer. Com, per
no,
exemple,
obrer, no, però clar, és que el poses molt aburgesat, per això em va cridar l'atenció.
Home, al principi del segle XX, clar, quan es començava a construir, no?, i tot això, aquesta era la idea, anar-se'n a viure a l'Eixample no era barat i tenir... I o sigui que era un lloc on es van destacar, doncs, la burgesia aquesta de principis del segle XX. No?
Què vol dir teatre independent?
Què vol dir teatre independent? Vol dir un teatre, diguem, que funciona al marge de les veritats institucionals. O sigui, un teatre que es desenvolupa a partir d'uns preceptes intel·lectuals, diguem, diferents al que seria el sistema, per dir d'alguna manera.
Hem de dir que la Montserrat només escrivia al temps lliure?
No. Montserrat només escrivia a temps lliure. Aviam, quan era estudiant, que havia d'anar a classe i havia de fer coses, i ella seguia. És quan comença a escriure, perquè evidentment es combina amb els seus estudis, però bé, escriure mai és una activitat que es faci de manera només això, no? Has de llegir, has d'estudiar constantment, has d'estar sempre a l'aguait. Llavors, clar, però sí que va ser aquesta la seva gran lluita, professionalitzar-se com a escriptor.
Tenim una Montserrat erudita, no?
Absolutament. Molt.
Josep Maria Benet va ser el seu pare espiritual?
Pare espiritual? Home, jo no ho diria tant. Vull dir, a mi em sembla que sí que va ser un gran amic. Un amic amb el, que va confiar en ella des del principi i que la va ajudar a desenvolupar-se tal com ella era, no? Amb els seus diguem, encontres que tenien entre els dos, etc. Però va ser sobretot una amistat molt, molt important per ella, i és la que aquesta, evidentment, Pilar Aymerich, són les que l'acompanyen tota la seva vida. Serà importantíssim.
Buidor. No és difícil trobar gent buida, i més abans, no?, sortint d'una guerra.
Buidor, sí, aquest va ser un dels contes, no?, que encara estan inèdits, va ser dels primers contes que va escriure, i bé, evidentment, a Montserrat Roig es fixava molt amb el seu entorn, amb el que veia, i ella es centra molt en la realitat de les dones, no?, aquesta sensació d'evitar veure el que passa i de no voler veure, de ser voluntàriament sec al teu voltant.
Per què la passió dels colors?
La passió dels colors. El groc, el blanc i el gris. Doncs mira, ara mateix, doncs no ho sé. O sigui, per què li agradaven els colors? Suposo que sí que deu venir doncs de lectures, d'algun pensament, però ara mateix el groc, el blanc i el gris. Potser eren els colors que ella veia al seu voltant.
No era daltònica, oi? Tenia una bona vista.
No. El verd i el vermell el veia bé.
El seu passava quotes als seus afiliats. Jo no ho sabia, això, tu. Que... El sindicat d'estudis universitaris, allò que hi havia...
Passava quotes?
Sí, ho dius tu.
Tenien, òbviament, tenien beca. O sigui, el que sí era que alguns tenien la afiliació gratuïta al seu. Quan tenien que tenien aquesta... Que no, o sigui, que això que no pagaven. O sigui, tenien afiliació gratuïta.
Vale. Això
sí. Quan eres un bon estudiant i entraves, doncs tenies aquesta afiliació gratuïta.
Hem de dir que tenia consciència social, la Montserrat. Anava a les barraques, no?
Sí. Això em va explicar el Benet i Jornet, sí. Que anaven a Montjuïc.
I tenia xicot, un capitoste del PSUC, també ho expliques, això?
Sí, l'Albert Puigdomènech.
L'Albert Puigdomènech.
Va ser el seu marit,
oi?
Efectivament. Es van casar, sí.
Ella havia estat a la Caputxinada?
Sí, i tant que va estar. Ella era delegada de teatre i d'activitats culturals. I llavors, clar, com es van convocar tots els delegats, doncs ella també li va tocar estar-hi, allà dins.
Qui pagava els viatges de la Montserrat a París? Perquè tu parles de fer el cor fort. Volguem dir, hòstia, no tinc peles i tinc que anar... No.
Bueno, precisament, suposo, pel que posis dels pocs calés que tinguis és quan et quedes sense calés, clar, perquè si t'has de pagar aquestes coses... Però jo suposo, aviam, ella va a París, clar, va diverses vegades. I, home, el primer cop és quan va amb la trup per fer una representació a París. Ja ben bé, qui pagava aquests viatges, doncs suposo que això vindria de l'Escola d'Art Dramàtic, del que devien ells organitzar, no? Això ja s'hauria de mirar i estudiar el funcionament de l'Escola d'Art Dramàtic. Després, els altres viatges que va fer, per exemple, durant el que diem de la investigació als catalans dels camps nazis, doncs això, doncs, entre el Josep Benet, i s'ho anaven arreglant com podien. Ella també donava classes a Bristol i allà, doncs, aviam, tenia un sou decent i podia viure més o menys bé. Tampoc massa bé, però bé, diguem que tenien temps lliure, havia un respecte als drets dels treballadors, suposo que entre el que treien allà el Josep Benet l'ajudava i el que ella, etcètera, doncs amb això podia fer aquests viatges, no?, que és quan en va fer més, no?, en la recerca aquesta des d'Anglaterra a París, des de Bristol a París.
La Montserrat ja no necessitava marit per definir-se. Explica'ns això, sisplau.
Doncs això agafa una mica amb allò que deia al principi, no?, de les dones del franquisme, que són aquestes dones, no només del franquisme, que això ja ve d'antic, ja diguem que el franquisme va ser l'exacerbació d'això, que eren aquestes dones que només es definien per qui és el teu... O sigui, qui és el teu pare, qui és el teu marit, o de qui ets mare. Però diguem que com a dona, diguem, no havia una definició, no eres ningú, sinó eres la filla, la germana, el pare, la mare... una relació així, tu no eres ningú. Llavors, arriba aquest moment, aquest trencament d'aquest feminisme, que és el que permet a aquestes dones, que diguem que es defineixen, doncs, per les seves professions, pel que fan, etcètera, independentment de les seves relacions familiars.
Li va costar molt trobar la professió a la Montse, no?
Trobar la professió, vols dir la vocació de l'escriptora.
Sí.
Home, ella, en principi, vull dir, ho explico molt, però en realitat no passen tants anys, si ho mirem bé, perquè ella al principi sí que és veritat que ella vol ser actriu, perquè ella, la seva germana favorita era la Glòria Roig, que ja va començar de molt petiteta a fer teatre. Llavors, home, va anar provant, però clar, evidentment, ella va créixer en un ambient literari, era bastant... ella va voler ser finalment escriptora, però ella, clar, ella en principi, al veure que el teatre no era una sortida massa plausible, doncs ja directament s'aboca a l'escriptura i és el que se li dona bé, perquè se li dona bé des de sempre.
Un antic literat que es digui Mario Barato, tu.
Sí.
Això és broma, no?
No, és un crític italià molt important, de fet, molt, molt reconegut. Sí, Mario Baratto. És un crític italià molt reconegut.
Jo dic que aquesta posa una gota d'humor aquí.
No, no, no. És molt, és un crític italià molt, 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 molt reconegut.
Ella es tenia que tancar, oi, per escriure?
Sí, sí, ella... Ella, doncs, evidentment necessitava aïllar-se perquè tenia una intensa vida social, era una dona molt activa socialment, tenia molts amics, feia moltes coses, i llavors arribava un moment en què per les seves novel·les, a banda de la feina, del periodisme, etc., en un moment donat necessitava aïllar-se, clar, per escriure la novel·la. S'havia de guanyar la vida i, esclar, agafava i un mes doncs, es tancava i es posava a escriure aquestes novel·les.
A qui es refereix per crear genis de menys de 30 anys?
Crear genis de menys de 30 anys... Això crec que es refereix una mica... crec que m'estàs parlant d'això, eh?
Sí.
Quan parla dels principis dels 70, no? Que es parla d'aquesta creació de generacions, no? Que es fan tota l'estona d'escriptors, etc. Doncs això té a veure amb una cosa que va ser una constant a la biografia de Montserrat Roig, que és aquesta cosa de, que passa a Catalunya, que és l'abandonar, diguem, l'immediatament anterior. És a dir, l'estat constantment el torna i que no està res, no? Tornar un altre cop i ignorar aquells que sembla que després, quan passen una edat, ja desapareixen, no? Hi ha un moment, a finals dels 80, en una entrevista que ella va dir que sembla mentida que em llegeixin a mi, no llegeixin la Rodoreda.
Se'm fa difícil veure en bon Joan Mercè publicar a Mosaic amb lo tontos que eren els censors. A mi se'm fa difícil.
Això són les entrevistes que va fer. Aquesta és una de les tantes entrevistes que va fer a Montserrat, Joan Mercè. És un dels tants entrevistats, o sigui, he intentat fer una mica no tots, però almenys parlar d'aquestes, de les entrevistes que va fer amb la Pilar Aymerich doncs, els que eren els escriptors del moment, personatges culturals, etc.
Hem de dir que la Montserrat ha obert una etapa i ara li toca el periodisme.
Que ha obert una etapa quan...
Quan va obrir el periodisme. Vull dir, va tancar amb l'escriptura i va obrir el periodisme? O no va ser ben bé així?
No. Ella era escriptora. Llavors, ella el que es guanyava la vida escrivint. O sigui, els articles, els que es dedicava al periodisme, i després ella escrivia les seves novel·les. Però és un tot, és el mateix, és escriure. O sigui, que era el que volia.
La Montserrat ho podia perdonar tot, llevat de la mesquinesa.
Sí. Això és el que deia ella.
El que deia ella, sí.
Efectivament.
Bueno.
La petitesa era una cosa que la posava... Es veu que no li agradava gens. La posava molt nerviosa. O sigui, el que és el sentit d'això, mesquinès, el petit, el això, no? La part ruïna.
Els catalans, els camps nazis, n'hi van haver-hi molts. I la gent no ho sabia.
No es deia, o sigui, ho sabien els que havien estat, però realment en tota Espanya no se sabia. Vull dir, els nazis per Espanya es passejaven tranquil·lament. Jo me'n recordo, fa temps vaig veure un hola dels anys 60 en què hi havia un casament i sortia un senyor nazi amb les seves creus tranquil·lament, les seves condecoracions nazis, assistint a un casament a Espanya als anys 60 sense cap tipus de problema. I això ho recordo perquè... Vaig veure un hola antic. O sigui, diguem que clar, és que això no... És que hem de pensar que aquesta gent no va poder tornar a Espanya.
La maternitat no va ser mai un problema per la Montserrat.
Aviam, no. Ella volia ser mare. O sigui, diguem que no va tenir aquest... No va voler cedir mai, no?, aquest xantatge de o ets mare o ets una professional, no? Si ets mare has d'abandonar-ho tot i si ets una professional ja no pots tenir fills. Ella això considerava un xantatge. Vull dir, i que no s'havia de negociar amb això.
El feminisme va arribar per una visió?
Sí, això és... faig una mica aquí una picada d'ull, no? Faig un... pico l'ullet, això que no em sortia ara la frase, pico l'ullet en el sentit
explicar l'ullet.
Exacte. Espera, que estàvem amb això, no? Sí, vull dir que és això, aquesta visió d'aquesta Maria Aurèlia Capmany, de cop i volta, no? Aquesta senyora que la veuen allà, no? Ella i la Pilar, i que, efectivament, la Pilar Aymerich, i efectivament, doncs, allò que comentàvem abans, no? D'aquesta dona que és absolutament diferent de tot el que estan acostumades a veure.
Reunir 3.000 dones, el Paraninf tenia que tenir un poder de convocatòria grandiós, aquesta bona senyora, no?
No, ella no els va reunir. Això eren les jornades catalanes de la dona. Això va ser ja tota una organització. Vull dir, ella va participar a les Jornades Catalanes de la Dona, però no les va convocar ella. Vull dir, ella va participar-hi com a feminista independent durant aquestes jornades.
La Montse pot ser la Virginia Woolf o la Oriana Falaggi catalanes?
Uf, anem a veure. Clar, vull dir, aviam, són, clar... jo crec que Montserrat Roig és Montserrat Roig i Catalunya és Catalunya. Llavors, clar, vull dir, s'ha de veure... o sigui, jo particularment no sóc massa partidària d'agafar aquests models o aquests... O sigui, la Virginia Woolf... És que són tan diferents que és clar, no... Aviam, com a feminista, sí, clar, evidentment és un referent feminista, si és això el que em preguntes, evidentment que és un referent feminista, evidentment que és molt bona escriptora, que té una estètica molt determinada, que té una manera de treballar molt clara, que sap contra qui va i sap amb qui va, que això ho sap molt, molt clar. Ara, ja fer aquesta comparació, clar, és que no sé, penso en la Virginia Woolf i, esclar, són d'entre... No només són dos països diferents, dos escriptores diferents, sinó que, a banda, són dos moments històrics diferents. Llavors, aquesta comparació em costa una mica d'agafar.
Bueno, doncs, fins aquí. És un llibre que ens dona a conèixer una vida que jo diria d'exemplar. Llegiu amb uns altres ulls de la Betsabé García. És fantàstic.
Gràcies.
Bon viatge pels carrers, que el seu poble són fidels. Favoreixi el Déu dels vents, el velam del seu vaixell. I malgrat llur vent, tinguin ple dels cossos més amants, omplin xarxes de volguts estels, plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge pels carrers, si el seu poble són que el volant del seu vaixell favoreixi el Déu dels vents. I malgrat llur vell combat, la marot i el seu cos generós trobin plens d'aventures, plens de coneixença.
Accent.
un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
És la